L'Institut d'Estudis Penedesencs ens proposa aquest dilluns fer un passeig per la vegueria del Penedès, però no caldrà que us abrigueu, malgrat el fred que fa avui, ni que camineu, de fet. Aquesta passejada és literària. El darrer llibre que l'IEP publica es titula Un passeig per la vegueria del Penedès i és obra del Joan Serra i la Montse Rodríguez, que avui ens acompanyen a Ràdio Vilafranca. Benvinguts tots dos.
Hola, hola, bon dia.
Bon dia.
Com neix aquesta idea? És una iniciativa de l'Institut?
Bé, en principi, jo vaig fer una proposta a la Teresa Sadurní, que és la secretària de l'Institut. Jo volia fer un Penedès a peu. Volia recórrer els pobles de l'Alt Penedès.
Una mica Espinàs?
Una mica Espinàs, correcte. I aleshores, bueno, doncs la Teresa ho va comentar amb la Junta, i llavors ells mateixos van fer la proposta que en comptes de fer només l'Alt Penedès, féssim alguns pobles de la vegueria del Penedès. Llavors, clar, com que són 72 pobles, doncs en van triar 12. I són aquests 12 que apareixen aquest, suposadament, primer volum. Ja veurem una mica també l'acceptació que tingui. Llavors, una mica la idea també és cada any o cada dos anys poder fer 12 pobles més, fins completar tota la vegueria.
I per què, Joan? Què t'impulsa a agafar el cotxe, carretera i manta i recórrer poblets del Penedès?
Sí, perquè m'agrada el que és la geografia humana, no? És a dir, conèixer realment el que palpita, el que batega en un poble i a més parlar amb la gent. Parlar amb la gent m'agrada molt. A mi m'agrada molt escoltar. Soc com una mena de personatge aquell, la nena Momo, que sabia escoltar. Doncs m'agrada escoltar molt a les persones, no? I saber que en un principi dius, bueno, tots els pobles són iguals, tenen la mateixa demografia, però després te n'adones que cada vila té la seva pròpia idiosincràsia, té els seus ideals, els seus problemes, la seva mateixa política municipal, no? Tot i que en el llibre el tema de política no l'hem tocat. Sí que és cert que hem parlat doncs amb consistoris, amb alcaldes, alcaldesses o regidors o regidores, però mai hem fet cap pronunciament ni hem recollit cap pronunciament per part de polític, per part dels entrevistats.
Tenies alguna experiència prèvia en aquesta geografia humana que deies?
No, la veritat és que bueno, fa temps vaig publicar un llibre que era Retrats literaris de Sants, que venia a ser una mica això, no? Perquè jo, bueno, no, soc del barri de Sants, de l'exvila de Sants, de Barcelona. I llavors, bueno, tenia, sí, d'alguna manera ja vaig tenir contacte amb la gent del barri, no? En aquest cas.
El Joan és historiador, escriptor i agent cultural. Malgrat aquesta prèvia, el barri barceloní de Sants, clar, una cosa és recórrer el barri i l'altra és la vegueria penedesenca o alguns municipis de la vegueria penedesenca. És diferent.
Sí, és diferent, clar. Estem parlant d'un entorn urbà, d'un ecosistema urbà i aquí, doncs, d'un ecosistema rural. I, evidentment, que és diferent. Sí que hi ha coses, al final, sí que hi ha temes doncs que, d'alguna manera, són com un denominador comú, no?, de la gent. Alguns problemes, coses que afecten a la gent, tant sigui de Barcelona com sigui d'una vila, de la vegueria. Per exemple, doncs, el fet de l'habitatge, això és un problema que ens trobem a tot arreu, tant a Barcelona com aquí, els diferents pobles que hem visitat, tant del Garraf com de l'Alt Penedès, del Baix Penedès i de l'Anoia. O sigui, un dels denominadors comuns en quant a problemes era la manca d'habitatge. I en el cas de, bueno, en el cas d'aquí, de la vegueria, pel fet de que moltes persones de lo que és de l'àrea metropolitana de Barcelona doncs han hagut d'alguna manera de fugir, no?, de migrar degut a l'alça dels preus dels lloguers i tal, no? I això preocupa, no? A Barcelona també preocupa, en el barri de Sants, per exemple, on nosaltres vivíem, perquè ara vivim a Sant Quintí, nosaltres vivíem al nostre carrer.
Quin canvi!
Sí, 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 però per bé, l'hem fet per bé. El nostre carrer, per exemple, era un carrer d'aquests que feien festa major per Sant Bartomeu, per Sants i tal, ens coneixíem tots. Ara, per exemple, no. I això a la gent tant de Barcelona, d'un barri com d'un poble, el fet, diguéssim, de ja no reconèixer els seus veïns, de no saber qui viu al replà del costat, doncs tot això és alguna cosa que neguiteja, no? I això és comú.
Hi ha una qüestió que també volia treure a la llum, i és que la Montse, la coautora, sou parella. Per tant, entomar aquest repte en parella també deu haver estat especial. No sé, pros i contres.
No, contres no, però ha estat molt interessant. Hem visitat molts pobles, hem conegut gent molt interessant. No, ha estat molt... La veritat és que ens ho hem passat molt bé, tot el temps que ha durat. Inclús ara ho trobàvem a faltar, d'anar pels pobles i constatar que tota la vida cultural que hi ha als pobles, l'associacionisme, és que ha estat molt interessant, de veritat. Ens ho hem passat molt bé i ara, de veritat, que ho trobem a faltar.
Aquesta rutina, no?
Sí.
Quant de temps li vau dedicar?
Hem estat un any.
Un any?
Hem estat un any fent-ho. I hem recorregut, algú pot dir, però no hi ha tants quilòmetres d'aquí, per exemple, a Sant Martí de Tous, no? Però hem fet el vol de 500 quilòmetres.
12 pobles, 500 quilòmetres.
Sí, perquè saps què passa? Que al millor en un poble quedàvem amb 3 persones. Igual quedàvem amb la regidora de Cultura, amb el que portava l'equip de futbol i amb el carnisser. I resulta que cap dels 3 els hi anava bé el mateix dia ni a la mateixa hora. Per tant, hi ha hagut viles que hem anat com 3 o 4 vegades. Sí. I a vegades fins i tot una primera hora del matí i una altra última hora de la tarda. I per això que quasi gairebé 500 quilòmetres, sí.
Ara coneixeu molt bé, no?, aquestes 12 viles.
Molt bé, la veritat. I és el que deia la Montse, ens ha sorprès la vitalitat associacionista que hi ha en els pobles. Un poble, per exemple, el més petit que hem visitat són les Cabanyes del Penedès. I déu-n'hi-do, no? Sempre, a veure, sempre hi ha algú o alguns que es tiren del carro, no? Per exemple, jo què sé, doncs al mateix Les Cabanyes està el Paton Soler, no?, que és un agent cultural.
Bon amic de Ràdio Vilafranca,
sí,
clar.
Sí. Molt important, no?, que ha mogut moltes iniciatives culturals. I això ens ho trobem a tots els pobles. Sempre hi ha algú o alguns que, a més, fan totes les figures de l'AUCA. Els trobes a l'associació de balls tradicionals, a la de la festa major de no sé què, sempre són els mateixos. I a vegades el problema que es troben és que comencen a no trobar recanvi generacional. I això els preocupa una mica, sobretot amb el que són ateneus. El que són els ateneus, les mitjanes d'edat de les juntes doncs ja són bastant grans i els costa incorporar gent jove.
A banda d'aquest personatge que heu anat trobant a tots els municipis, què tenen en comú aquests 12 pobles que heu visitat inicialment?
Doncs...
No.
L'orgull del seu poble. És a dir, el poble més petit, el que tu per fora diries, ostres, aquí ja es deuen morir d'avorriment, no fan res. No? Ostres, i tenen un orgull pel seu tros. I se senten, el primer que et diuen, molta gent, el primer que et diuen és... Perquè jo, una pregunta que els feia sempre és, digue'm coses positives i negatives del teu poble, no? Que jo no el conec. El positiu és que em sento molt orgullós de ser d'aquest poble o ser de l'altre. Més coses en comú, el fet això, no? Una mica a mi em recordava també aquella cançó de Lluís Llach de Verge 50, el meu poble és tan petit que des de dalt d'un campanar es veu el campanar veí, que no volen créixer. Els pobles, sí. Les viles no volen créixer, tenen molta por d'esdevenir ciutats dormitori. I una mica enllaçant amb el que deia abans de la manca d'habitatge i l'expulsió de famílies de l'àrea metropolitana, a molts els està passant. Ja hi ha pobles que diuen, és que jo abans anava pel carrer i saludava a tothom i tothom em saludava. Ara hi ha persones que ja no em saluden i no sé qui són, no?
Sí, són nouvinguts que no s'integren culturalment, saps? Això és un... No?
Sí,
la
això,
de
això els sap greu. I també és cert que la gent jove, així com he dit, per exemple, que hi ha gent jove o no massa gent jove que s'involucri doncs, en la vida associativa i tal, que sí que n'hi ha, sí. però comparativament encara hi ha davant generacions de persones grans, en canvi és jovent que s'estima molt al poble i que no vol marxar del seu poble. No volen marxar, volen quedar-se i treballar doncs, a Vilanova, a Igualada o a Vilafranca i tal, però viure en el seu poble.
I també tenen en comú que són pobles petits. On vau acotar el número d'habitants o la superfície? Com ho vau fer?
Vam fer aproximadament uns 2.500.
Habitants?
Sí, uns 2.500 habitants. I la veritat és que a nosaltres ara el que ens agradaria, i si l'Institut donés algun dia a llum verda, és fer les localitats grans. Ara ens agradaria doncs,
les capitals de comarca,
Vilafranca,
per exemple.
Vilafranca, Sitges, Igualada... Sí. I perquè Bueno, una mica el contrast, no? El contrast d'ara de fer aquests pobles petits i ja ho veurem. La veritat és que, com dic, tenen aquestes coses en comú i a més, tenen com diria, molt present la seva història, aquests pobles. Li preguntes, per exemple, tal carrer, aquest senyor, aquesta senyora d'aquest carrer, i t'ho saben dir, és a dir, encara hi ha aquella dimensió humana, no? Saben que, si no l'han vist, evidentment, amb aquell personatge nomenclàtor, però saben que era de la família de cas no sé què, no sé quantos, que era això, que era l'altre, i això et fa servir, doncs, en una dimensió humana. I el fet de, també de rebre amb els versos oberts a la gent i tothom molt cofoi de poder explicar, no?, coses del seu poble.
Sí, no molt. Heu hagut de abaixar reticències? Com han anat aquestes
algun
trobades?
Cas, no.
Algun cas, i, però jo també ho entenc, perquè a nivell, diguéssim, municipal, doncs, per petit que sigui un poble, el consistori té molta feina, té molts fronts oberts, a més no es dediquen només a allò, no?
Clar, explica'ns com fèieu la producció, no? Abans d'aterrar en un poble, les cabanyes, per exemple, doncs, com ho preparaves, com triaves amb qui parlaries, quina ajuda demanaves?
Normalment el que fèiem dos camins. Enviàvem a l'àrea de, bueno, a la regidoria de cultura, a la de, diguéssim, activitats econòmiques i tal, a cada regidoria, doncs enviàvem explicant el nostre projecte i si ens podien facilitar contactes amb persones, doncs, jo què sé, el d'activitats econòmiques, doncs amb els empresaris, amb els botiguers, el que porta esports, doncs amb el que porta l'escola de futbol, per exemple, no? Per una banda, fèiem això, i hi havia ajuntaments que sí que ens contestaven i ens donaven els contactes. Després, inclús, el que fèiem també, o una altra via, era primer informar-nos a través d'internet. Buscàvem
les entitats, associacions, bueno, tot... Sí,
sí, buscàvem les entitats, les associacions. Llavors trucàvem i llavors, quan explicàvem això, a vegades ens donaven contacte. Ah, doncs mira, a lo millor amb mi ja no, perquè jo ja fa temps que no estic davant d'aquesta associació, però ara ho porta fulanet o fulaneta, mira, truca'l aquí. O a lo millor també us interessaria parlar amb aquests, amb els altres. I era una mica una cadena, no? Una cadena que un contacte et portava a l'altre.
Amb quantes persones parlàveu a cada municipi per tenir aquesta radiografia?
Normalment parlàvem amb unes 5-6 persones. Sí, hem arribat pràcticament a la seixantena d'entrevistes. Sí, sí, totes, ja et dic, totes molt interessants i tothom molt content de poder participar i d'explicar el que feia, no?, de la seva col·laboració. I era molt important també el que molts et deien, moltes persones et deien que les activitats o l'associacionisme o fins i tot l'esport... El teatre, per exemple, és un element molt important de cohesió social. Ells el que parlaven era que no s'havien de deixar perdre, doncs, aquestes activitats perquè era una manera de cohesionar els habitants, inclús intergeneracionalment. Perquè, jo què sé, doncs, en el teatre igual hi ha gent gran, que hi ha gent jove, que canalla, i bueno, doncs això ens ho comentaven.
Abans ens parlaves del relleu generacional, ara del teatre com a motor, on hi ha diferents generacions. Pel que fa a les entrevistes, també has intentat buscar aquestes diferències d'edat, de generacions, per copsar una mica mirades diferents?
Sí. I tothom el que està, doncs, és això, no? És molt... El teatre em va sorprendre perquè pràcticament a totes les viles que hem visitat tenen el teatre i a més, tenen uns equipaments que, déu-n'hi-do, eh? Nosaltres ens hem quedat parats amb uns teatres, unes sales d'acte, però impressionant. Algunes ja que venen dels antics Ateneus o dels casinos que deien, altres de nova construcció, no? I aleshores, doncs, tothom molt involucrat, tant els joves com la gent gran, amb el teatre molt involucrats, molt.
Amb tota aquesta informació, totes aquestes entrevistes que recollies, com dones forma a cadascun d'aquest passeig local?
Clar, nosaltres el que no volíem era reproduir literalment les entrevistes.
No volies fer de notari?
No.
Ni tampoc un llibre de dades? Saps?
No. La nostra idea era... a veure, tu ho has dit, no? Com l'Espinàs, ostres, però una diferència, no?, amb l'Espinàs, pobre. I aleshores nosaltres el que fèiem després era fer un resum, quan ens feia la bullida, les converses, no? Preníem els nostres apunts i tal, això... A vegades la gent...
A mà gravaves?
Sí, sí, no, a mà, a mà.
A mà.
A mà perquè... Mira,
m'ho imaginava, perquè té una llibreta oberta aquí mentre
sí,
parlem,
sí,
amb un boli...
Doncs, mira, perquè jo soc, bueno, estic a l'associació, a la Fundació Joan Amades, no? I el Joan Amades explicava en les seves missions que feia per Catalunya que a la gent, normalment, quan li posaves un, ell deia, un fonògraf, la gent es tallava. La gent es tallava, no? I aleshores, doncs, bueno, jo com que he llegit molt i bueno, amb la Teresa vam publicar la biografia de Joan Amades el 2009...
Amb una forta connexió amb Sant Quintí de
Mediona.
Correcte,
sí. Doncs sempre m'ha quedat això, no?, de dir, no gravis, perquè llavors la persona es troba una mica...
Ets com més intrusiu, no?
Sí, és més intrusiu, sembla que l'estigui escoltant més gent. A vegades també perquè et diuen, bueno, ara t'explicaré una cosa, però això no ho apuntis, no?
Això no ho posis al llibre.
Sí, això no ho posis al llibre, no ho apuntis. I llavors veu clarament que no ho estic apuntant, no? I aleshores el que preteníem era això, parlar, després ens feia la bullida, ho comentava amb la Montse i tal, potser alguna cosa que no me'n recordava, ella sí que deia, recordes que ha dit això i tal? I llavors era, sobretot, les sensacions, les nostres sensacions. Hem dit, hem estat en aquest poble i quines sensacions hem emportat? Doncs ens hem emportat una sensació doncs, que estan molt preocupats pel tema, jo què sé, que la carretera els hi passi pel mig, o que no tenen habitatge pels joves, o, per exemple, doncs, que estan molt contents de fer la seva, doncs, aquest acte cultural i tal i qual, i això, no? I records de la gent, també, records també de la gent. I ja et dic, el que no volíem era transcriure literalment les entrevistes, perquè si no semblaria... Bueno, que és xulo, no? El que no volíem era fer una contra de l'avantguàrdia. Que estan molt ben fetes, que tant de bo jo fes entrevistes com fan ells.
Ha sortit Les Cabanyes, Sant Martí de Tous, però ens dieu els 12 municipis que són protagonistes d'aquesta primera passejada per la vegueria?
Doncs mira, del Garraf, Olivella i Canyelles, que ens van sorprendre molt aquests poblets, perquè són petitets, però, per exemple, Canyelles té una vida cultural impressionant, i sobretot amb la fira de Santa Llúcia i tal. De l'Alt Penedès van fer Sant Pere de Riudebitlles, Sant Martí Sarroca, Les Cabanyes i Sant Llorenç d'Hortons. Del Baix Penedès, el Vinyana, que el Vinyana per mi és molt especial perquè jo sóc un gran admirador del Joan Perucho i, de fet, si em vaig dedicar o tinc el mal costum d'escriure, és gràcies al Perucho, perquè la primera vegada vaig guanyar el premi, Joan Perucho, amb la il·lusió de poder-lo veure, de que me'l donés ell i besar-li la mà, no?
Doncs admiració total.
Sí, el Vinyana i Sant Jaume...
Per cert, ho vas aconseguir?
Bueno, vaig guanyar, però ell no hi era. Em va sortir un vídeo que estava a Lisboa.
Mala sort.
Vaig quedar una mica així, no? I Llorenç del Penedès.
I a la noia?
Ah, perdona, Baix Penedès, el Vinyana, Sant Jaume dels Domenys i Llorenç del Penedès. I a la noia van fer la Pobla de Claramunt, els Hostalets de Pialora i Sant Martí de Tous.
Coneixeu algun municipi d'aquests prèviament? Algun millor que altre? O anàveu en blanc?
Sant Pere de Riudebitlles, Sant Martí de Tous també hi havíem estat amb temes del Vall de Faixes, relacionats amb el Joan Amades. Mm. Són els que més... Jo, alguns no hi havia estat mai. Sant Llorenç d'Hortons, bueno, de passada, però... Ai, perdó. No havíem estat mai, no el coneixíem.
Sant Pere de Riudebitlles perquè està a tocar de Sant Quintí, llavors hi ha moltes
relació.
Coses que les fas, no?, a Sant Pere de Riudebitlles. I sí que és veritat el que has dit al Sant Martí de Tous, perquè ells organitzen el Festival de les Llegendes i la Pagada, que bueno, apaguen tot el poble i posen tot d'espelmes fins al castell, i aleshores a cada racó doncs, et trobes un contacontes, un que explica... I tenen molt present el Joan Amades, perquè és el qui els hi va recuperar el Vall de Faixes, que és una mica com el seu distintiu, no?, del poble, el Vall de Faixes. I ens van convidar, quan va ser el 50è aniversari de la mort de l'Amades, ens van convidar a la Fundació i bueno, ens van fer una representació del Vall de Faixes i sí, aquests dos pobles sí que els coneixíem. Els altres, el millor de passada o d'estar aprenent alguna cosa, però no, en el fons no.
Després de recórrer aquests 500 quilòmetres que ens deies o més i visitar aquests 12 municipis, deveu tenir una pila d'anècdotes.
Tenim una pila d'anècdotes, sí.
Què us ha passat? Què us ha passat durant aquest any?
A mi em va...
Bueno, confondre's. Explica. no assistir a una trobada.
Ah, sí, jo és que al final, bueno, tot el tema, diguéssim, d'adreces i tot això m'ho portava la Montse, perquè jo sóc molt despistat. I un dia que ho vaig voler-ho fer jo, vaig confondre, és que, i encara em costa, jo sempre confonia Sant Llorenç d'Hortons i Sant Jaume dels Domenys, i no sé per què, Sant Llorenç d'Hortons sempre els confonia.
Un està al Baix Penedès i l'altre del Penedès.
Sí. I un dia...
Va quedar amb els regidors i no s'hi va presentar.
Els vaig convocar a tots i resulta que em van trucar i em van dir hola, què és el Joan Serra? Sí, tal. Ah, bueno, és que no sé de quins dos pobles eren. Diu, t'estem esperant tot el consistori, que hem fet un sacrifici per venir tots alhora. I aquesta és una. I l'altra que em va fer molta gràcia és el que va passar amb els gegants de les cabanyes. Que es veu que en un moment donat, doncs hi havia un grup de persones, ja fa anys, que movien els gegants de les cabanyes. I van arribar a tenir fins i tot una certa fama dintre de la comarca i tal, i els convidaven a actes i a festes majors, i clar, ells el que feien era cobrar com a mínim el desplaçament i poder-se menjar un entrepà a mig matí, no? I aleshores l'Ajuntament d'aquella època doncs, va començar a malfiar i pensava que s'estaven, diguéssim, d'alguna manera aprofitant econòmicament i van dir que els hi tornessin els gegants i aquesta gent no volia. I aleshores l'Ajuntament va enviar els Mossos d'Esquadra. I els Mossos d'Esquadra, clar, al·lucinaven, no? Quan els hi van dir que anessin a les cabanyes...
A recuperar uns gegants.
A recuperar uns gegants, doncs el primer que van fer és mirar si era el 28 de desembre, no? Si era el Dia dels Innocents. I els van estar buscant per tot el poble, van entrar casa per casa, magatzem per magatzem, i van trobar només el cos. No? Les mans, els braços i les cames no els van trobar, els tenien amagats, i al final van donar per acabar de la recerca, van dir que, bueno, era allò el que hi havia, i, bueno, feliçment, amb els anys la cosa es va arreglar i ara tornen a sortir un altre cop.
Després de dedicar un any i recórrer aquests 500 quilòmetres, ara amb ganes de veure el llibre, no?, que està a punt.
Sí, però jo el veuré, però saps què passa? Que els meus llibres no els torno a llegir.
No?
No sé per què no els torno a llegir. I clar, a veure, me'l fullejaré, me'l miraré i tal... Però em costa, perquè llavors sempre dic, ostres, aquí hagués hagut de posar això, o això sobra, o... i tal. I, bueno, la Montse sí que se'l llegirà. La Montse sí que s'ho llegirà,
però... Perquè ell sempre estaria canviant, mai ho tancaria, saps? Llavors, clar.
Sí, és una mica el que em passa, no? Que no acabo mai... Soc massa perfeccionista en aquest sentit, i llavors jo també, a lo millor, coses que... Alguna... No crec que hi hagi alguna errada, alguna cosa que dic, això ho hagués hagut d'explicar abans, això ho hagués explicat després, però bueno, són manies.
Rumiant ja en el proper volum?
Això, a nosaltres ens agradaria...
Aquestes capitals de comarca?
Sí, ens agradaria això, aquestes capitals de comarca, a veure l'Institut d'Estudis Penedesencs, doncs, el que ens diu, i bueno, si han de ser pobles, doncs, d'un altre... O sigui, ara han fet fins a 2.500, doncs 2.500 a 5.000, doncs encantats també de
sí,
la
tant,
vida.
Sí, tant.
Són el Joan Serra i la Montse Rodríguez, autors del nou llibre que està a punt de treure a l'Institut d'Estudis Penedesencs, Una passejada per la vegueria del Penedès. Gràcies i us esperem amb el nou volum.
Doncs moltes gràcies.
Moltes gràcies.
Que vagi bé.
Gràcies.
Connecta't al Penedès en xarxa i estigues al dia de tot el que passa al territori.
De dilluns a divendres, de 9 a 12 del migdia, a la teva ràdio local.
Penedès en xarxa. Les notícies.
I quan són 11:45, us oferim un darrer repàs a la informació d'àmbit comarcal dins del Penedès en xarxa per aquest dilluns. I comencem per explicar-vos que la facturació de les empreses de l'Alt Penedès va créixer un 19,5% l'any 2022, que és el darrer any en què es tenen les referències. I es preveu el tancament per les xifres del 2023 amb un creixement també del 8,5%. De fet, l'impacte de la pandèmia de la Covid-19 en termes de facturació empresarial a l'Alt Penedès es va traduir en una baixada del 10,2% del 2019 al 2020. L'any 2021 la facturació es va recuperar a nivell prepandèmia amb un increment del 10,5%. El 2022 l'augment ja va ser del 19,5%, amb un increment similar també al registrat en el conjunt de la província de Barcelona. Segons l'informe Estructura Empresarial de la Demarcació de Barcelona, elaborat per la Diputació en col·laboració de l'Ajuntament de Manresa, la projecció de la facturació per al 2023 a la comarca es preveu amb un augment del volum de negoci del 8,5% a l'Alt Penedès, una comarca que és la segona a la província de Barcelona amb un major volum de negoci per càpita en el sector de la indústria de productes alimentaris i begudes, amb 1.960 milions d'euros de facturació l'any 2022, davant dels 1.525 que es van fer l'any anterior. Així, gairebé en una tercera part dels 6.336 milions que es facturen en les empreses de l'Alt Penedès es genera per part d'aquest sector, format bàsicament per empreses elaboradores de vi i cava, però també per l'empresa fabricant de productes de molineria Harinera Vilafranquina, amb 561 milions d'euros, que és l'empresa que factura més a tota la comarca, o per també la distribuïdora de productes alimentaris Casa Ametller, que és la tercera empresa amb més facturació, amb 399 milions d'euros a l'any. Calafell ha posat multes per un valor de 370.000 euros a propietaris de gossos perillosos. L'Ajuntament de Calafell ha posat aquest 2024 aquesta xifra de multes a propietaris de gossos considerats perillosos per infraccions relacionades amb la normativa de tinença d'animals. Al ple d'aquest passat mes de novembre es van aprovar les últimes sancions relacionades amb 10 expedients que pujaven 89.200 euros, una xifra que se suma a les multes aprovades al ple de setembre per un valor de 282.000. Segons ha explicat des del govern local, aquest és el resultat de les actuacions fetes els últims mesos per part de la policia local i els Mossos d'Esquadra, i es tracta d'expedients que s'han obert per faltes greus o molt greus, arran de la vigilància feta pels mateixos agents o a requeriment del veïnat. Olèrdola participa a Caldes de Montbui en el cicle de passejades a 100 Cap de 100, en el marc de les passejades per la gent gran, al 100 Cap del 100, organitzades per la Diputació de Barcelona. Una expedició d'Olèrdola de prop de 30 persones va participar dimecres de la setmana passada de la caminada pels entorns de Caldes de Montbui al Vallès Oriental d'uns 7 quilòmetres. La passejada va comptar amb grups de Canyelles, Cornellà de Llobregat, així com també els anfitrions i també el grup de Caldes i el propi d'Olèrdola. És l'únic grup que realitza una marxa tradicional a tota la campanya organitzada per la Diputació de Barcelona. La propera sortida es farà a Olèrdola el dia 19 de desembre. I el comiat de Cesc Freixas obrirà el segon tram de la temporada d'espectacles de Cal Bolet i l'Auditori a Vilafranca. El divendres, dia 9 de febrer, a les 8 de la tarda, l'Auditori Maria Rosa Juncosa obrirà temporada amb el riu de Villenc Cesc Freixas i la seva banda, que s'acomiadarà del públic del Penedès dins de la gira La meva sort, que finalitzarà a mitjans de l'any 2025. El concert comptarà amb col·laboració del Cor Chamusia. Pel que fa als espectacles familiars, la xarxa es estrenarà el 2025 amb l'espectacle L'illa del tresor, de la companyia Inhabitants, i el diumenge dia 2 de febrer a les 12 del migdia al Teatre Cal Bolet. Les entrades d'aquests espectacles estan ja disponibles a partir d'avui al web espectaclesvilafranca.cat. Pel que fa a la presentació de la nova temporada, el dimecres 22 del mes de gener a les 7 de la tarda a Cal Bolet es durà a terme la gala que donarà a conèixer la resta de promoció de febrer a juny del 2025.
Penedès en xarxa.
Passant 5 minuts de 11:45.
Penedès en xarxa. L'actualitat i l'entreteniment de casa nostra amb les veus del territori.
De dilluns a divendres, de 9 a 12 del migdia, a la teva ràdio local.
Riquesa és salut, és el lema del nostre ofici de capçalera, l'Adrià Solís, que apliquem aquí els dilluns sempre que ens visita. Adrià, bon dia, ben tornat.
Molt bon dia, Sílvia.
Avui parlem de pulmons, parlem de patologies respiratòries, perquè ha començat el fred.
Els pulmons, no? Aquest és el motor de la vida i hem d'aprendre a cuidar-los. I aprofitem que en breus hi ha la marató de TV3, que enguany és per patologies respiratòries, i dic, escolta'm, anem a fer un primer tastet, no? Perquè quan la gent miri el programa, que sàpiga ja d'entrada una miqueta més i no li vingui tot de nou. Llavors, avui ja dic, ens endinsem en aquest fascinant món dels pulmons, no? Perquè ja et dic, és com els nostres motors invisibles que ens mantenen vius, no? Amb cada respiració que fem, perquè no parem des de que naixem fins que morim, no? Així que estem parlant d'uns òrgans extraordinaris.
I els quals fem treballar molt, de manera inconscient, perquè no hi pensem, però ells estan treballant allà sempre. Doncs fem aquest viatge fascinant a través dels pulmons, parla'ns d'ells.
Vinga, va, anem a explicar, doncs, això, com funcionen, quines funcions tenen, les patologies que són més comunes i també, molt important, doncs, com podem cuidar-los i recuperar la seva funcionalitat, el seu treball, que sigui òptim, no? Fins i tot perquè quan hi ha problemes, gràcies a disciplines com amb la que jo em dedico a la fisioteràpia, pues, podem millorar la nostra capacitat pulmonar. Així que, com he preparat, no? Ens endinsem en un viatge didàctic i entretingut, el cor de la respiració.
Sí, perquè dels pulmons, què sabem? Que són un parell i que gràcies a ells respirem, i em sembla que aquí s'acaba el que sabem la gran majoria.
Exacte. Així que si estem asseguts, fem una respiració ben profunda i anem ja a sentir aquesta màgia que són els nostres pulmons i anem a entendre, i començarem pel més bàsic, no? Què són els pulmons? Doncs els pulmons són dos òrgans, hem d'entendre, són òrgans que són esponjosos i flexibles, que estan dins el nostre tòrax, o sigui, aquesta, sempre quan parlem dels pulmons ens pensem que és la part de davant, sí? Però el tòrax l'hem d'imaginar tridimensionalment, vale? Perquè està protegit aquests pulmons per les nostres costelles, que les costelles van des de darrere, des de les vèrtebres dorsals, que en són 12, fum, cap endavant fins a la part davantera de l'esternón, vale? Menys la 11a i la 12a costella, que són flotants i queden allà a mig camí. Vale? Llavors, hem d'entendre, el pulmó dret és una miqueta més gran, té 3 lòbuls, que en diem com 3 parts, sí? I en canvi l'esquerra és una miqueta més petit.
De debò?
Només en té 2.
No tenia ni idea, no ho havia sentit mai, això.
Llavors, va, abans de que us digui el per què, jo crec que podeu arribar a la conclusió molt fàcilment, perquè aquí a davant, aquesta zona del tòrax, què més hi tenim? Tenim l'òrgan vital, que és el cor.
Sí.
Per tant, és més petit precisament per això, per poder fer espai i encabir el nostre cor. Doncs bé, ja hem fet una miqueta panorama molt bàsic de com són. Quina és la seva funció principal? Doncs, evidentment, no? Aquesta és fàcil avui. Avui és fàcil, que és la respiració. El que fa és agafar l'oxigen de l'aire quan fem una inspiració, no? Com fent, fem aire fort, captura aquest oxigen i al mateix temps aconseguirà expulsar el diòxid de carboni que produïm com a residu en aquesta expiració, que és a l'hora de treure l'aire. Doncs, clar, és que aquest intercanvi de gasos és vital per mantenir totes les cèl·lules del nostre cos actives i saludables. Un funcionament senzill, no? Per fer-ho senzill, que sempre és més divertit. Imaginem-nos els pulmons que està ple de saquets petits, no? Que en diem alvèols. Vale? Doncs en tenim milions. I aquí és on te passa la màgia, en aquests alvèols. Vale? Quan agafem l'aire, aquest aire arriba als nostres pulmons, se'n van cap a aquests alvèols, sí? I aquí és on es produeix que a través dels seus capilars molt petitets sanguinis, que connecten amb el torrent sanguini, alliberen l'oxigen que s'anirà circulant per tot el cos, per les nostres cèl·lules, que quan fan la transformació treuen el rebuig del diòxid de carboni, tornen cap aquí els capilars, els alvèols, i aquests els expulsen. Vale? Jo et diria, és com... Mira, més, ahir vaig tenir una conversa molt interessant sobre mercaderies de fa 100 anys, i precisament és com això, no? És com un gran intercanvi de mercaderies, i en aquest cas vital pel nostre cos, per sobreviure, perquè sense ells doncs, no viuríem. Doncs això passa constantment al nostre interior, no? És com, imaginem-nos que els pulmons són com unes brànquies invisibles dins del nostre cos i que sense ells, el nostre cervell, els nostres músculs, els òrgans, doncs no podrien funcionar correctament, bàsicament. O sigui, si mai hem experimentat pujar escales ràpidament o carregats amb bosses de la compra, Segur que hem sentit aquesta sensació de falta d'aire, no? Falta d'oxigen. I aquí és on podem experimentar directament el treball, no?, més potent dels nostres pulmons.
I la màgia és que això passa sempre, non-stop. Estan non-stop de guàrdia 24/7.
Com deia la cançó aquella, non-stop de party, no?
Sí,
no,
sí.
Que no pare la fiesta. Pues totalment, totalment. O sigui, és 24/7, 365 dies a l'any, fins que el cos diu prou. Funciona així. Funciona així. Evidentment, hi ha moments on el pic d'activitat és més intens, més alt, o menys intens, més baix. Vale? Però no para. No para. Quan és més baix? Òbviament, doncs, quan estem dormint. El nostre llindar de nombre de respiracions per minut, doncs, baixa dràsticament. Quan estem fent exercicis d'alta intensitat o algo que ens genera molt nerviosisme, no? Aquest, no? Que se'ns accelera no només la freqüència cardíaca, sinó també la freqüència respiratòria, perquè a més són dos òrgans que van molt de la mà. Si s'augmenta la freqüència respiratòria, normalment sempre s'accelera també la freqüència cardíaca, no? I viceversa, si disminueix, també disminueix. Normalment, quan algú té la sensació d'atac d'ansietat o que nota que el cor se li accelera, una de les primeres indicacions quina és? Vale, intenta concentrar-te en la respiració. Fer respiracions lentes, profundes, pausades, no? Això indueix a, vale, anem a baixar ritme de la situació.
Baixem revolucions.
Exacte, no? Doncs bé, però clar, com no pot ser d'una altra manera, no està exempt de patir dolències, patologies, que de ben segur que a molts de nosaltres alguns l'hem patit. Bueno, és que coi, ara estic pensant, tots n'hem patit de patologies al pulmó, perquè patologies respiratòries...
Quines
en quant als
encostipats, un encostipat,
els mocs...
Així sí.
Ah.
I ara és temporada alta.
Ja, temporada alta. Hauríem de fer la marató sobre els... solament dels encostipats. Això, bueno, toca sensibilitat a tothom.
Doncs, refredats a banda, quines són les patologies més habituals del pulmó?
Doncs bé, tot i això, tot i ser uns òrgans molt forts, també poden patir, i especialment per factors externs. I segur que ara ens en venen... Vaja, un ens ha de venir al cap segur, que és el tabac. El tabac. O sigui, inhalem un aire altament nociu que se'n va directament als nostres pulmons. Si mai heu vist com és un pulmó d'un fumador i d'un no fumador, jo no fumo, però et prometo que a mi se'm traurien les ganes de cop veient la destrossa que et fa per dintre. És increïble. Doncs tenim factors externs com el tabac. Evidentment, què més tenim? Pues algo que tenim a la mà a controlar. Depèn, que és la contaminació. Hi ha coses que depenen de nosaltres i hi ha coses que no. I després les infeccions. No? Les infeccions que són les que ens poden causar severitats complicades. Complicades, no? Així que anem a veure una miqueta aquestes patologies més freqüents que ens afecten als nostres pulmons. N'hi ha una que tothom coneix i que segur que ha tingut alguna persona molt proper a ell que, de cop i volta, una amistat, un familiar o un mateix, sensació de falta d'aire, i què fan? Amb l'inhalador. I et diuen que tenen què? Que tenen asma. No? Aquesta és una malaltia crònica, doncs això, no? Que és... genera una inflamació de les vies respiratòries. I així que quan una persona amb asma està exposada a desencadenants doncs, com el pol·len, el fred, l'exercici intens també, doncs aquestes vies respiratòries es tornen una miqueta més estretes i fan que sigui més difícil respirar, no? És com si, pels que no tenim asma, és com si ara us demanés que respiréssim a través d'una palleta d'aquestes de sucs per respirar. No és fàcil, eh? No és fàcil. Si ho proveu, veureu que no és fàcil. Quines més? Tenim, per exemple, la bronquitis. Aquesta també és una inflamació dels bronquis, que són els conductes que van des dels alveols fins a la part més superior dels pulmons, no? De tota la tràquea, a més. Pues aquesta inflamació d'aquesta part dels nostres pulmons, que és el transport de l'aire, pot ser aguda, que sovint és causada per una infecció, o també pot ser crònica, I aquí els estudis científics i les revisions que hi ha sanitàries la relacionen molt a l'exposició continuada a, doncs, bueno, o prolongada a contaminants i al tabaquisme, principalment, també, no?
De nou al tabac.
De nou al tabac, m'encanta. M'encanta perquè podríem fer un programa solament de parlar del tabac, eh? Perquè, jo sóc tan contrari al... Però, bueno, no entrem.
Així mal parlaries.
No, sí. Ja ho saben, ja ho saben. La de cigarros que he trencat a la meva vida, quan, perquè, clar, quan s'és petit... Té, vols un cigarro? No. Va, home, va, fuma-te'n un aquí amb nosaltres. Que no. Dic, bueno, va, dóna-me'n un. Pam! I el trencava. Ui, m'haig trencat molts, eh? El trencava i el trepitjava. I diu, home! Diu, però per què em fas això? Sobre que te'n dono un. I coi, que no t'estic dient que no em vull.
Per passat.
I al final, veient que tothom veia que els trencava, ja no me n'oferien. Ja està, va quedar així. Vale.
Estàvem amb la bronquitis.
Algo anecdòtic ha estat això. Vale. Després, una que sí que és més greu i que quan ens diuen que algú la pateix o que la podem patir, és com que ens assalten més alarmes, no? Que és la pneumònia. Una pneumònia severa, greu, no? És una infecció greu. És una infecció greu. Que el problema que té és que inflama els alveols, que és el que hem dit que són els grans mercaders que transporta, que intercanvien l'oxigen pel diòxid de carboni al torrent sanguini. No només els inflama, sinó que també els omple de líquid. Llavors, clar, dificulta aquest intercanvi de gasos. Pot ser causada per bacteris, virus, fongs, no? I, evidentment, és especialment perillosa en persones grans o en persones que tenen malalties cròniques, que hi ha una patologia de base important. Una miqueta acabada a la mà, sí, és l'EMPOC, sí, que és la malaltia pulmonar obstructiva crònica. I com que era massa llarg, ho van abreviar a l'EMPOC, no? Clar, aquí ja inclou pues, perforacions que poden derivar-se a nivell pulmonar, les inflamacions cròniques a nivell dels bronquis, que tot això ens redueix la nostra capacitat d'agafar oxigen. Per tant, la nostra capacitat de mantenir saludables, nutrides les nostres cèl·lules, disminueix en picat. Les sensacions de cansament, de fatiga, de dolor, tot augmenta. Vale? Una de les principals conseqüències, el tabac. Tornem-hi, no?
De nou.
Tornem-hi, no? Un altre, i em posaré ja solament dos més, no? Que és la fibrosi pulmonar. En aquesta condició, perquè entenguem, és com que aquell òrgan que dèiem que és esponjós, el pulmó, comença a adoptar rigidesa. Vale? I això, bàsicament, es tradueix en una dificultat a la respiració. Vale? O sigui, és com si els pulmons es tornessin una miqueta més durs, com si fossin un globus. Aquest globus s'endureix, per tant, la seva capacitat elàstica és menor. Per tant, si jo puc obrir els braços ben oberts i agafar tot això d'oxigen i ara em diuen que només puc obrir la meitat, vol dir que necessito més respiracions, més constants, per tenir el mateix volum d'oxigen que una persona normal. Per tant, amb totes les dificultats que comporten. Si us hi fixem, totes les patologies van enfocades al mateix, a dificultar la respiració i l'intercanvi gasós. I ara ja, com a algo més recent, que entraríem ja amb els temes de Covid, no? Amb els efectes posteriors a partir de la enfermetat, els pacients post-Covid o Covid permanent, no? Que són pocs, o sigui, el llindar d'afectació és relativament poc amb tot el volum de població, però alerta amb qui li toca, eh? Perquè ha deixat a molts pacients amb problemes respiratoris de gran fatiga que a dia d'avui encara no se sap ben bé com poder-ho treballar. I aquí ja és un tema delicat i preocupant que s'ha invisibilitzat. Realment s'ha invisibilitzat i no se'n parla, a no ser que treballis en el món sanitari i puntualment o de manera habitual els puguis veure aquest tipus de casos, no?
Dediquem aquests últims minuts a que ens expliquis com pot ajudar la fisioteràpia a totes aquestes patologies respiratòries.
Vinga, va, sí, exacte. Ara sí, va, ara és com utilitzar... Ara m'he ficat una miqueta sèrio abans, no? Ara anem a aquest to més esperançador, i més pràctic, que és el que ens agrada. Vinga, va.
Què es pot fer?
Què podem fer? Es pot treballar? Sí. Bé, hi ha primer punt positiu. Dins la fisioteràpia hi ha una branca específica que és la fisioteràpia respiratòria, no? Que és doncs, aquest conjunt de tècniques, exercicis que ens ajuden a millorar la funció respiratòria, que és el que sempre se'ns afecta, no? Reduir l'acumulació de moc, molt útil pels nens petits, per exemple, augmentar la nostra capacitat pulmonar, no? I que al final és millorar la qualitat de vida d'aquestes persones amb malalties respiratòries. Tècniques a grans trets és ensenyar a fer bones respiracions, perquè la respiració hi ha respiració diafragmàtica, respiració toràcica, més de la panxa, més del tòrax. Això sembla una tonteria, però la majoria de gent ho fem malament.
Sí, és complicadíssim fer-ho bé.
Sí, 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 és curiós, no? Pues a fer aquestes respiracions més profundes, més eficients, no? El treball, que això en parlaríem, de la reeducació del diafragma, que en clínica també el treballem, eh? Perquè el diafragma és un múscul, vale? I el treballem amb punts de contractura que ens ajuden a millorar aquesta capacitat pulmonar. Altres tècniques, per exemple, que ens ajuda a expulsar aquest moc acumulat dels pulmons és el drenatge postural, no? Que combina posicions d'aquest pacient amb moviments de bombeig, de compressió de la caixa toràcica a través del diafragma, de la panxa, etc, etc, per part nostra com a fisios, pues, precisament per això, no? Per treure, per drenar, sobretot, moc acumulat dels pulmons, no? Al final, en fisioteràpia, una persona amb bronquitis podrem ensenyar tècniques per dirigir com hem de netejar els nostres pulmons, no? Pues amb una tos més controlada, no? Els ensenyem com s'ha de fer. Són coses molt
controlar
bàsiques.
Controlar la tos sembla requereix tàctica, no? Perquè
requereix tàctica, requereix
sembla complicat.
Pràctica. Totalment, totalment. Semblen coses molt senzilles, però són exercicis senzills per tothom, eh? Però s'han de saber explicar i s'han de saber entendre. I et dic, són exercicis, i aquí està la gràcia del programa avui, que no només és per persones que tenen patologia, sinó que és per tothom. Vale? Tothom pot beneficiar-se, doncs, des de practicar a inflar un globus. No?
Una tonteria com aquesta.
Una tonteria com aquesta. Molta gent gran es troba... Infa un globus. No puc. Han perdut aquesta capacitat. Bueno, anem a treballar-ho, no passa res. Anem a treballar.
Es pot guanyar.
Es pot guanyar, no? Finalment, els exercicis, ja dic, són molt senzills. Si hi ha acumulacions de mocs, que queda una, o de líquid interpulmonar, bueno, llavors anem a ser molt més curosos, molt més específics pels pacients. Però sí, en línies generals, tots ho podem treballar, tots ens sentim beneficiats. Una persona que treballa capacitat respiratòria podrà sortir al camp, a la platja a córrer, a la muntanya amunt i avall, que es cansarà menys, tindrà més capacitat de repartir l'oxigen més ràpidament en tot el seu cos, amb menys respiracions. O sigui, al final, és un win-win per tothom, no? O sigui, tan fàcil com això. Ara, t'imagines, tothom a la feina, ara amb un globus? Seria divertit de veure això. I llavors, aquests són els exercicis. Com a consells. Consells, va. I no me'n puc... No podria frenar...
Començaràs pel tabac?
No podria frenar ni marxar avui d'aquest programa. Amb un que jo crec que se m'ha notat.
Una miqueta, sí.
Jo crec que se m'ha notat. I, sisplau, evitar el tabaquisme. Sí? Evitar el tabaquisme. És el pitjor enemic dels nostres pulmons. Sí? No he volgut entrar en sensibilitats quan parlava de patologies comunes, perquè no ha parlat de càncer.
És veritat.
Si no recordo malament, això era de l'època universitària, quan ho vam estudiar, si no recordo malament, hi ha quatre, no sé si eren quatre o cinc tipus de càncers de pulmó. Quatre o cinc, ara no ho recordo malament. Dels quals, solament un no tenia una relació directa amb el tabac. Solament un. Vol dir que els altres, tres o quatre, és relació directa amb el tabac.
Si fumes, compres més números.
Clar. Mira, aprofito, en comptes de comprar números fumant de tabac, doncs, coi, comprar la loteria de la grossa de la Festa Major, que aquest any m'he de responsabilitzar una miqueta.
Ara t'has posat el barret d'administrador,
ara,
eh?
Ara, sí, s'ha d'aprofitar qualsevol oportunitat, això és veritat. Doncs, ja tenim suficients números, no? Perquè un dels factors externs que hem dit, que és la contaminació,
I aquí poca cosa hi podem fer.
Poca cosa hi podem fer. Podem agafar i desconnectar i ens anem al camp a respirar el cap de setmana o durant el dia, etc etc. Això podem fer-ho. Però, escolta'm, és que ho tenim a l'abast nostre, perquè hem de ficar més coses nocives, que sabem que és nociu i que és addictiu. O sigui que, vaja, no té res de positiu, res. Així que, res. I si no fumeu, evitar els espais amb fum, que per sort, gràcies a Déu, ja fa molts anys, ja no me'n recordo quants, que ja es va deixar fumar en els espais interiors. Així que, això. Després, el tema contaminació i al·lèrgens, doncs, connectar-nos una miqueta amb la natura, ventilar bé els espais, això també ens ajuda, no?, a mantenir una bona capacitat respiratòria. Evidentment, cap al meu terreny, fer exercici de manera regular, caminar, nedar, fer peses, el que vulgueu. Però, escolta'm, espavilem el nostre cos. Mantenir una bona postura, que això és important per no claudicar i tenir el diafragma tancat, així que expandim els pulmons i exercicis respiratoris. Anem a inflar globus. Quedeu-vos amb aquest, va. Avui no en diré més. Inflar globus.
Que cada dia una estoneta, uns minuts.
Va, sí, provem-ho. Si no, ja farem alguna activitat durant tot l'any, perquè inflem molts globus, inflem i omplim tot el Penedès de globus. I ja està, simplement amb això. Anem a ser curosos amb aquestes petites indicacions. Cuidem els nostres pulmons. Quan cuidem els pulmons, cuidem també el nostre cor. Quan cuidem els pulmons i el cor, cuidem tot el nostre cos.
Gràcies, Adrià Solís, i bon Nadal, que ens veurem passat festes.
Igualment, bon Nadal, bones festes a tothom.
Adéu. Reivindicant la cura dels pulmons, acomiadem aquest dilluns. Fins demà.